dimecres més obrim la secció Mirades d'Igualtat, aquest espai que fem en col·laboració amb l'àrea d'acció social de l'Ajuntament de l'Escala, i avui volem posar la mirada sobre els homes i les masculinitats. I per fer-ho avui rebem la Sílvia Serra, referent municipal del Centre Plural, que depèn de la Direcció de Feminismes, Transversalitat de Gènere i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona. I és un servei que està gestionat per la Fundació IRES. Bon dia, Sílvia.
Hola, bon dia.
A veure, Sílvia, comencem una mica pel principi. Què és el Plural, aquest centre de masculinitats?
Doncs el Plural és un equipament municipal que està adreçat a població masculina, principalment, però no exclusivament. Ja us explicaré una mica més. Llavors, aquest equipament, aquest servei, vol treballar per fer canvis envers a models relacionals més oberts, més respectuosos i més saludables. I està pensat com un espai proper, un espai per acompanyar en totes aquelles situacions, dubtes o problemàtiques que puguin afectar en diferents moments de la vida.
Mm-hmm. En aquest sentit, quins serveis oferiu?
Sí, nosaltres tenim com dos àmbits. Per una banda hi ha el servei o l'àmbit d'atenció i per altra banda l'àmbit de prevenció i sensibilització.
Mm-hmm.
El de prevenció atén directament i presencialment a homes que han exercit o exerceixen violència masclista. Llavors, en aquesta atenció a homes, a partir de 12 anys, és a dir, també treballem amb joves i sense límit d'edat, en aquesta atenció es fa un treball psicoterapèutic individual, però també poden haver altres fórmules grupals on es pugui continuar el treball iniciat en l'àmbit individual o simultanejar-ho. Llavors, aquesta atenció es dona amb una freqüència, doncs, en principi, segons les necessitats de cada situació i durant un temps que normalment implica un seguiment màxim de 2 anys.
Mm-hmm.
Això no vol dir que no puguin haver situacions on cal de nou intervenir, on hi ha avenços o on hi ha retrocessos. El treball psicoterapèutic, com en qualsevol altre àmbit, no és una evolució lineal, progressiva, sinó que pot tenir diferents fases, diferents ritmes i també avenços i retrocessos. Per tant, es fa difícil de dir, però habitualment el que fem és aquest acompanyament durant uns 2 anys, si és necessari. I sempre que torni a ser necessari, també. Llavors, per què he explicat abans que principalment atenem a homes, però no només? Perquè també atenem a les parelles i exparelles. Les atenem des d'un punt de vista de que sàpiguen, que estiguin informades de que aquestes parelles o exparelles estan venint al nostre servei, dintre de tot el marc de la confidencialitat, evidentment, de la relació assistencial, però que puguin també conèixer quina xarxa de recursos existeix per elles, si ho necessiten, tant de protecció com d'atenció social, jurídica, etc. I sempre des de la mirada o el punt de vista de protegir a aquesta dona en el cas de que nosaltres detectem alguna situació de trencament d'ordre d'allunyament, d'alguna situació que la pugui posar en risc. Per nosaltres és importantíssim el treball que fem amb els homes, però també no perdem mai de vista el que s'ha de treballar i protegir a les possibles víctimes.
Uh-huh.
I això és un equilibri que rau d'una certa complexitat, però que també està absolutament pactat amb els homes que són atesos en el nostre servei. Per què? Perquè d'entrada els homes han de venir voluntàriament.
Uh-huh.
Han de fer el primer pas de demanar la visita. Poden venir orientats, derivats per altres serveis, però han de demanar la visita personalment. Llavors, en aquesta primera atenció es fa una sessió informativa de què és i què no és el Plural i de què pot trobar i de què no pot esperar del Plural.
Uh-huh.
En aquest sentit, ens trobem una casuística tan àmplia que ara seria llarguíssim d'explicar, però per resumir-ho i reduir-ho moltíssim, ens podem trobar situacions on hi ha una voluntarietat clara, una preocupació, un malestar que ha generat aquest primer pas de reflexió, de trobar, a veure de quina manera poden canviar certs models relacionals i de comportament, ja sigui envers les seves parelles, ja sigui envers a les dones o situacions de discriminació respecte a aquestes dones. No parlem estrictament només de violència exercida, sinó de violència que s'ha exercit en el passat, o bé tendències o situacions que aquella persona, aquell home està vivint, o aquest jove, està intuint o li han dit que hauria de treballar-se. En aquest sentit, aquests homes poden venir, com deia, amb aquesta voluntat clara, que són els casos, diguéssim, molt més fàcils de canalitzar en el nostre servei, o poden tenir diferents graus d'aquesta conscienciació, diguem-li, necessitat de reflexió, de fer algun canvi, i d'aquests graus podem arribar al grau de vinc perquè m'han dit que vingui, vinc perquè la meva parella em diu que si no canvio es separarà de mi, vinc perquè he començat, he iniciat situacions que impliquen violència davant o envers dels meus fills i les meves filles, o fins i tot doncs, vinc perquè l'advocat, perquè estic amb una denúncia de la meva parella o exparella, l'advocat o l'advocada m'han dit que vingui. Clar, els enfocs i els abordaments són completament, els abordatges són completament diferents. Però no descartem res, perquè això és, forma part de la dificultat del nostre treball i de que aquesta primera sessió informativa serveixi per modular, per conèixer expectatives i veure de quina manera es pot assolir un encaix. Per altra banda, tenim el servei, l'altra branca, diguéssim, l'àmbit de prevenció i sensibilització. I aquí doncs sí que treballem amb la ciutadania en general, principalment amb homes, però és un àmbit molt divers, en el qual es fa suport a entitats que treballen sobre temes de masculinitat i violència masclista o masculinitats en general. Es treballa amb altres serveis o equipaments, com pot ser el centre LGTBI municipal també de l'Ajuntament de Barcelona. Es treballa amb xarxes comunitàries de la ciutat, els serveis i equipaments que ens demanen intervenció o assessorament, molt d'assessorament a professionals, perquè es troben en situacions doncs, de ja no només de violència masclista, sinó fins i tot d'actituds que impliquen discriminacions, que impliquen desigualtat. Estem parlant d'equipaments que poden ser juvenils, que poden ser d'esport, de gent gran, a l'àmbit també de les empreses. L'Ajuntament també intenta avançar, l'Ajuntament de Barcelona intenta avançar amb les seves polítiques d'igualtat per una transversalitat de gènere que vagi estenent-se a molts àmbits de la ciutat. Treballem amb les empreses que gestionen el servei de neteja i gestió de residus de la ciutat. És a dir, tenim un ventall molt important. La part del sistema educatiu, l'assessorament a professionals de l'àmbit educatiu, és també una part molt important de la nostra feina, i que estem buscant fórmules per poder aglutinar, per poder generar projectes que ens ajudi a fer una tasca com més integradora, perquè el risc dels assessoraments en petit grup o individuals fa que no podem donar l'abast, no? D'alguna manera és un únic servei per tota la ciutat de Barcelona amb un nombre limitat de professionals, i per tant estem molt satisfets i satisfetes per l'interès, i perquè quan més es coneix més demanda genera, per tant la necessitat hi és, evident, i l'abordatge pensem que és prou flexible com per adaptar-nos a moltíssimes situacions i àmbits, però clar, també tenim el perill de una mica de morir d'èxit, no? De no poder treballar amb els interlocutors que ens agradaria treballar, no? Perquè no arribem. Llavors estem en aquesta situació en aquests moments.
Tornant una mica a aquest acompanyament que em deies que feu a homes, quina franja d'edat teniu més present al servei? Perquè em deies que també tracteu amb menors.
Sí, tractem a partir de 12 anys, directe o indirectament. Generalment venen o bé a través de demandes de les famílies, perquè hi ha hagut algun incident, alguna situació conflictiva que ha preocupat molt, o bé a través d'assessorament a professionals de l'àmbit educatiu, del lleure, etc. La franja més, però no és la nostra franja, diguéssim, amb més demandes. La franja més habitual és entre els 30-45 anys, podríem dir. Tot i que fa de mal dir, perquè tenim de totes les edats.
I a través d'aquest acompanyament heu observat alguns resultats o canvis en les persones que han passat pel plural?
Sí, igual de la mateixa manera que hi ha una diversitat difícil de classificar en quant a les tipologies d'homes, per dir-ho d'alguna manera, que arriben al servei, també tenim una diversitat molt gran en quant als processos i les revolucions. Hi ha situacions amb homes que han començat i han acabat el seu procés des d'una atenció individual, més psicològica, no? D'atenció psicològica pura i tradicional, per dir-ho d'alguna manera, i tenim altres situacions en les quals els homes estan participant amb altres grups, amb altres espais de reflexió, d'alguna manera també ens plantegen nous reptes i nous temes que potser podríem iniciar com a projectes dintre del servei. Tenim situacions d'homes que deixen de venir, com que l'assistència, la participació és voluntària, en cap moment podem evitar els abandonaments, per dir d'alguna manera, que tornen amb un temps posterior o no, que ens poden arribar per altres situacions, d'altres serveis implicats. Pensem que l'equip de professionals, especialment, però no només, que fan atenció d'homes, també estan participant en moltíssimes xarxes de serveis de l'àmbit municipal. Tenim un circuit de violència contra un circuit municipal contra la violència masclista, tenim comissions de seguretat, tenim molts altres espais, grups de treball i també de compartir situacions de casos a on aportem també la nostra mirada i el nostre treball. Per tant, a vegades es fa un seguiment més indirecte. No tenim un percentatge, és una cosa que se'ns pregunta a vegades, no tenim un percentatge, una dada de quants homes s'han curat. De fet, aquesta cura per nosaltres forma part d'un imaginari allunyat de la nostra realitat, no? En general, no? Per tant, parlem d'evolucions, parlem de seguiment, parlem de aquella persona que ha finalitzat tot el procés i que després d'un temps tornem a fer un contacte, ja sigui als 2 anys, si fa un temps que ja no està assistint al servei, i constatem doncs, que no hi ha hagut situacions noves, la persona ja no genera, no té aquest tipus de malestar, aquest tipus de situacions que li van fer venir al nostre servei. Aquesta és la nostra avaluació, diguéssim, de les situacions. Podríem cenyir-nos a dades concretes? Sí, però pensem que tampoc és el que més ens preocupa. Ens preocupen els abandonaments. Això és el que ens preocupa. Llavors, són situacions que van i venen, de vegades. No és un procés lineal, com us deia a l'inici.
I ara que deies això dels abandonaments, la taxa d'abandonament és alta?
No és una taxa alta, De fet, els abandonaments habitualment tenen relació amb aquells casos en els que s'ha fet una valoració inicial a nivell tècnic molt dubtosa de que potser aquesta persona, aquest home, insisteix, no?, en ser atès en el servei, I aquest dubte finalment s'acaba confirmant potser amb un abandonament, perquè les expectatives no eren les adequades o no hem assolit el marc terapèutic que la persona buscava. Clar, pensem que són situacions que generen molt de rebuig, el reconeixement, el senyalament que pot implicar el venir amb un servei d'aquest tipus, uh-huh, és molt alt. Per tant, sabem que formen part del procés, aquests abandonaments també. Quan he dit ens preocupen, potser no seria ben bé la paraula exacta, però sí que els tenim molt presents, però també entenem que formen part i que són necessaris en molts casos, perquè no tots els homes venen al mateix punt, ni tenen les mateixes capacitats, ni, ni el mateix context que els acompanya en un sentit o en un altre.
Mm-hmm. Tornant una mica al tema de la sensibilització, vosaltres promoveu la masculinitat igualitària. A què ens referim quan parlem de masculinitat igualitària?
Clar, ens referim principalment, no, a persones que consideren que home i dona no tenen per què viure cap situació de desigualtat, de superioritat, de poder, que tant en l'àmbit de les relacions psicoafectives, no, com en qualsevol altre àmbit, laboral, familiar, social, d'amistat, no? És una manera de veure el món que implica, doncs, ser respectuosos, entendre les diferents formes de viure, no tenir mai la connotació de que per ser dona o per ser home s'ha de ser d'una manera tancada, rígida, és a dir, tots els rols que d'alguna manera ens ha marcat com a directrius al patriarcat, no? Vivim en una societat, i ja no parlo de Barcelona, de Catalunya ni de l'estat espanyol, sinó en tot el planeta, no? Vivim en un món on el pes del patriarcat és encara molt important i, per tant, és com una mica desfer certes estructures que se'ns han implantat a nivell educatiu, a nivell familiar, des de que venim a aquest món. Per tant, és un treball, les masculinitats igualitàries, és un treball que afecta principalment als homes, però no només als homes. És un treball de tota la societat.
Uh-huh. I en aquest sentit, quan feu aquesta sensibilització, us trobeu obstacles o resistències?
Sí, és el que comentava anteriorment, clar. Segons el punt en què es troba aquell home que ve amb el motiu pel qual ve, potser vol treballar certes coses que tenen a veure amb qüestions pràctiques, amb qüestions que evitin crisis, que evitin separacions, que evitin situacions, diguéssim, que el poden posar més en evidència o que pot tenir una repercussió fins i tot legal, jurídica, o bé ens podem trobar situacions que els homes, doncs, a poc a poc vagin entenent que el parlar de masculinitat, el venir a un centre, a un servei que treballa tots aquests temes, no és una manera d'assenyalament ni d'acusació, sinó de poder entendre des d'un altre lloc com hem arribat fins aquí com a societat. I en aquest ampli ventall hi ha molts moments de resistències, resistències del tipus de no acceptar sentir-se, doncs, que està fent alguna cosa malament, uh-huh, sentir-se jutjat, sentir-se culpabilitzat. I ja no parlem de que amb els professionals del servei, que evidentment és una feina que no va en aquesta línia, sinó sentir-se d'aquesta manera per al seu entorn més proper. Sentir-se ridiculitzat, la importància dels iguals, no? No només en l'adolescència, que ho tenim molt clar, sinó en tota la nostra vida, doncs, de vegades en situacions de crisi o en situacions de molt malestar, ens recolzem especialment amb aquelles persones que ens reforcen, que ens donen seguretat. I en aquest punt pot ser que aquest recolzament i aquesta seguretat sigui en un sentit de masculinitats no igualitàries o en el contrari. Per tant, aquestes resistències tenen a veure amb el dins i amb el fora de l'home que ve. I també seria molt difícil fer una classificació, però evidentment en tenim, jo diria que a l'inici sempre de la relació que s'estableix amb l'home, amb un grau o un altre. I a poc a poc van canviant, van evolucionant o es van diluint.
Uh-huh. I ja per acabar, Sílvia, si algú que ens està escoltant vol contactar amb vosaltres, com ho pot fer?
Sí, jo recomanaria, el més àgil és buscar el Centre de Masculinitat Plural a nivell d'internet, de Google, perquè no tenim un altre servei a nivell de l'administració que integri els dos serveis, és a dir, el d'atenció i el de prevenció i sensibilització, amb tota la branca de treball comunitari, de difusió i de campanyes que fem. I, per tant, és molt fàcil de trobar, perquè, de moment, som una mica experiència única. Uh-huh. Estem al carrer Clot des del mes de maig. Hi ha hagut un trasllat d'adreça, d'equipament. Estem al carrer Clot número 27, molt a prop de l'Avinguda Meridiana i de Glòries. Però sempre per demanar una visita, contactar telefònicament, o bé presencialment, però contactar telefònicament i teniu tota la informació de les activitats, de tots els serveis que oferim a la nostra web.
Doncs moltes gràcies, Sílvia, per atendre'ns avui al Mirades d'Igualtat.
Gràcies a vosaltres.
El centre plural del que hem estat parlant avui, com dèiem al principi, està ubicat a Barcelona, ja que depèn de la Direcció de Feminismes, Transversalitat de Gènere i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona i està gestionat per la Fundació IRES. Ara bé, si algú que ens està escoltant té interès en millorar les seves relacions afectives basant-se en la igualtat i el respecte pels altres, o si algú vol contactar amb un servei semblant al nostre territori, pot adreçar-se a la Unitat de Masculinitats i Relacions Afectives situada a l'Hospital Santa Caterina de Girona. El telèfon per contactar-hi és el 675-78-24-79. Podeu trucar-hi o enviar-hi un WhatsApp. Repeteixo, el telèfon és el 675-78-24-79.